Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Ves per on, aviat farà 6 anys del primer rescat de Grècia. Grècia torna a centrar l'atenció, en aquest cas, per una polèmica retallada de les pensions, que, per cert, se n'ha parlat poc a casa nostra, amb la que el primer ministre Alexis Tsipras, aquell que, en fi, havia de canviar les polítiques a Brussel·les, espera complir les exigències dels seus creditors internacionals. El nou pla d'ajustament, i ja en van 12 des del 2010, inclou també una pujada d'impostos, i això que, recordem, Tsipras va guanyar, quan va guanyar les eleccions al gener del 2015, prometia un canvi important, una cosa ben diferent.
I Ελλάδα γυρίζει σελίδα.
I Ελλάδα... Grècia passa pàgina en la seva història i deixa enrere 5 anys de polítiques equivocades i de perdre molts drets. El poble ha votat i la vostra veu deixa clar que aviat s'acabarà l'austeritat.
Η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού.
Professor Santiago Niño Becerra, catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al programa. Bé, aquest document d'Alexis Tsipras...
És per guardar.
No, és que ja el teníem guardat, però, clar, crec que a mesura que passi el temps, després d'aquestes retallades de les pensions a Grècia i d'aquest increment d'impostos, bueno, la gent ha tornat a sortir al carrer, perquè, clar, aquells que prometien aquests grans canvis els han canviat amb ells.
A veure, jo de Grècia es podien explicar moltes coses, però jo penso que hi ha una dada que resumeix tot el que ha passat a Grècia en aquests darrers mesos. A Grècia han hagut 11 canvis en el sistema de pensions. 11 canvis en el sistema de pensions. Les pensions han tingut una retallada que en alguns casos arriba al 40%. Jo penso, i ho dic havent-lo meditat, jo penso que avui dia, amb aquest camí que Grècia porta, es convertirà, si no ho és ja, en un estat inviable, en totes les paraules. És a dir, si no es fa una quitança del deute i no es fa una reducció dels interessos que han de pagar, aquest estat es convertirà en un estat zombi, hi haurà una immigració massiva de gent, quedarà tot l'estat en mans d'inversors alemans, francesos, etc, i quedarà que de fet ja va per aquí, recordem.
Bueno, ja comença a passar.
Els 15 principals aeroports grecs ja estan gestionats per una empresa alemana, és a dir, es convertirà en un estat totalment inviable.
Diu Alexis Tsipras que amb aquest ajustament s'estalviaran fins a 5.400 milions d'euros anuals i es parla fins i tot d'un superàvit del 3,5% de cara al 2018.
No, és que això és el que li exigeixen. És a dir, a veure, hi ha una cosa que es diu un superàvit primari, que és les comptes de l'Estat trets als interessos del deute. Li exigeixen la Unió Europea que aquest superàvit primari sigui del 3,6%. Per continuar parlant...
O sigui, un cop més, Alexis Tsipras... ha de fer el que li diu Brussel·les.
Sí, com sempre.
Es parlava de canvis de política, canviarem Brussel·les, canviarem les polítiques d'autoritat i no van passant pel tubo.
Evidentment. I jo crec que en països que hi ha eleccions dins de poc temps, es tindria de començar a pensar en això. Per exemple, Espanya.
Per exemple, les mesures que s'han aprovat, que les ha aprovat el govern d'Alexis Tsipras. Introducció d'una pensió mínima de 384 euros al mes per períodes de cotització de 20 anys. Si has de cotitzar 20 anys per arribar a una pensió mínima de 384 euros. Si no, no hi ha pensió.
Això seria equivalent a Espanya a uns 500.
Desaparició del Fons Complementari de Solidaritat, increment d'un punt del tipus més alt d'IVA, que serà ara del 24, i l'equiparació al règim general de sectors com l'agrícola, que fins ara tenien condicions favorables. I Alexis Tsipras ha defensat això, dient que la reforma del sistema de pensions era necessària per evitar que el sistema col·lapsi. Això també a la llarga pot passar aquí.
Sí, a veure, aquest és un raonament que ara s'està utilitzant molt i que el govern espanyol, en funcions, quan encara no eren funcions, que era govern, ja va utilitzar. És a dir, retallem per salvar. Clar, que sempre en contrasentit, no? Mm. És a dir, retallem per salvar, per què? Perquè com la recaptació no és suficient, recaptem per continuar un temps més. Que això pot passar aquí? És que jo penso que això passarà aquí. Mm. És a dir, jo penso que aquest tall que hem posat
d'Alexis Tsipras.
Sí, jo penso que això d'aquí a 4 dies serà aplicable a Espanya. És a dir, a Espanya li diran, guanyi qui guanyi, li diran el que ha de fer i punto pelota.
Bueno, passa que ara l'escoltarem en aquesta campanya electoral que està a punt de començar, tots aquest seguit de discursos que nosaltres ho canviarem, nosaltres canviarem les polítiques econòmiques, etcètera. Sopars
de duro,
sopars
de duro.
A més, l'Eurogrup es va reunir dilluns, però serà el proper 24 de maig quan digui si accedeix a refinançar el deute grec i desbloquejar un segon tram d'ajuda de 5.000 milions d'euros. És a dir, que totes aquestes reformes que ha posat en marxa Alexis Tsipras encara estan en condicional.
Sí, però és que a la vegada, pràcticament el 65% dels diners... Parlo de mitges, eh?
Sí, sí, sí.
El 65% dels diners que amb aquest rescat amb aquests rescats ha rebut i rebrà Grècia és per pagar els interessos del deute. És a dir, que li donen diners que debrà per pagar interessos. És a dir, que aquesta és una dinàmica perversa absolutament.
No, totalment d'acord.
És una pilota que està fent gros.
Mentrestant, pel que fa a Espanya, Brussel·les està preparant el capítol de sancions per no haver adoptat prous mesures contra el dèficit, en aquest cas a l'estat espanyol. Recordem que el límit pel 2015 era del 4,2, però finalment va disparar-se per sobre del 5. I la multa podria ser d'uns 2.000 milions d'euros. O sigui, a sobre que costa pagar els interessos, a sobre, el Brussel·les, l'Eurogrup, posa una multa de 2.000 milions d'euros.
Sí. A veure, això sembla kafkià, però bueno, a veure, Espanya possiblement tindrà l'honor de començar la llista de multes a països que no compleixin... Bueno,
és un honor. Cadascú
sí.
té l'honor
sí.
que li toca.
Això és una... Això funciona de la següent manera. Espanya es va... Espanya i altres països, no? Es va comprometre a arribar a uns terminis de dèficit el 2015, 2016, etcètera, etcètera. Ja el primer any no ho va complir, per una diferència de 8.000 milions d'euros per totes les despeses i tota l'obra pública que es va fer per les eleccions, perquè recordem que el 2015 a Espanya van haver 5 processos electorals. Vale. Llavors, això, la Unió Europea, bueno, doncs ja està tipa, ja ha arribat a un punt tal, i vol començar un tema de sancions, apercibiments i sancions, que, a veure, 2.000 és la quantitat màxima. És a dir, pot ser, o sigui, pot oscil·lar de 2.000 a 0.
Bueno.
Pot oscil·lar de 2.000 a 0.
Que és el que està negociant Mariano Rajoy, no?
Sí,
que li rebaixin.
Exacte. El que passa és que el president de govern en funcions ha demanat que, per favor, això... aquest dictamen no es digui fins després de les eleccions.
Ah.
Sí. Evidentment perquè no influï, no? Llavors, això és un tema. Per l'altre tema, és a dir, això és un tema que d'alguna forma pertany a l'any passat. Però per l'altra banda està la fulla de ruta que el ministre d'Economia en funcions,
Luis de Guindos,
aquí tots són en funcions, va portar a Brussel·les per demanar almenys un any més de pròrroga,
sí,
i un 3,6% sí. de dèficit. Clar, baixar de 5 a un 3,6% de dèficit, això són 14.000 milions, al marge dels 2.000 aquests.
O sigui, Espanya hauria de retallar 14.000 milions d'euros...
Retallar, trobar.
Bueno,
per creixement, ingressos...
Com que ho trobin, això.
Retallades... Trobar. Mm. Per exemple...
I això està assignat o no per part de la Unió Europea?
No, sí. Encara no.
Per tant, el govern entrant...
Bueno, aquí podria, està.
Podria desfer-ho, això?
No, en absolut. És a dir, jo...
Però si no està assignat...
Bueno, sí, ja. La meva teoria és que això està semi-beneït. És a dir, una fulla d'aquestes no la portes sense haver-ho parlat prèviament.
Però beneït per qui?
Beneït per la Comissió parts. Europea. Per la Comissió Europea. És a dir, d'alguna forma, aquesta fulla ja està pràcticament ja...
Vol dir que entri qui entri es trobarà amb...
Sí, sí.
Que haurà de treure de no sé sap on 14.000 milions d'euros.
Bueno, a veure, a no ser que com aquest... És a dir, és que la situació d'Espanya realment és increïble. És possible que no tinguin govern fins al setembre.
Sí.
Llavors, què passarà? Arribarà aquest govern i immediatament tindrà que començar a treballar en el pressupost de l'any 2017. Un pressupost que tindrà d'estar basat en aquesta fulla de ruta que ha presentat el govern en funcions. Vostè creu que aquest govern dirà escolta, Brussel·les, mira, això, doncs te n'oblides, negociem una altra fulla, perquè això no ens interessa i ho hem de fer una altra forma per fer el pressupost. Vostè, no, veritat.
Bueno,
no.
Però depèn del govern que entri.
Sí, exacte. Potser són ells mateixos.
Que els dirà, però això és el mateix que va fer Syriza, a Grècia.
Sí, i com va acabar. I com va acabar.
Bueno, és el que jo sempre dic, però bé, aquí, com que, en fi, tot, hi ha molta gent que, en fi, tothom és molt llest.
Sí, tothom fa rellotges.
Tothom fa rellotges, ben dit. Doncs això es dona per fet que això aquí a Espanya serà diferent i que els plantejaments seran diferents i, com diu vostè, aquí el rellotge serà un invent.
A veure, el tema, és a dir, ja pensant en el 2017...
És a dir, disculpi'm,
sí.
Perquè això ho anirem veient. Aquí Brussel·les estaria d'acord amb aquest aplaçament, amb aquesta correcció del dèficit, amb el govern en funcions, i el govern entrant es trobarà amb que haurà de fer-s'ho com sigui per trobar aquests 14.000 milions.
No, és que, a veure, posant en l'equació a l'any 2017, perquè és que el 2016, en aquests termes, ja està mort. Mm. Està mort, perquè aquest govern nou, sigui qui sigui...
Sí, arrencaria el setembre-octubre.
Sí, i treballarà un parell de mesos per fer el pressupost. És a dir, agafant els dos, els dos anys, Espanya tindrà de trobar entre el 2016 i el 2017, 22.000 milions d'euros.
22? Clar. Com m'ho puja més?
Sí, perquè... Però si dius 14.000?
Sí, no, sí, 14.000 és per arribar al 3,6 aquest any. Ah. Però com el pla presentat és arribar al 2,8 al 2017, això ja fan aquests 22.000 milions.
Mare de Déu.
Llavors, clar, això sí que...
No, però 22.000 milions, d'on surten, 22.000 milions?
Bueno, part sortiria del creixement que tindria Espanya, això donaria lloc a una recaptació, més a més les retallades que es poguessin fer, més a més les pujades d'impostos que es poguessin posar. Per mi és molt significatiu que Grècia tingui un IVA d'un 24% sí. i Portugal d'un 23,5.
Ja, vol dir que anem a una pujada d'IVA.
Això està, bueno, blanco i en botella, eh? És a dir, bueno, jo ho veig claríssim, Ho veig claríssim.
Bé, abans hem fet un incís amb les pensions. La patronal espanyola de la COE ha publicat fa poc un informe avisant que l'envelliment de la població obligarà a incrementar la despesa en salut i també en pensions. D'això se'n parla, però se'n parla...
No, no es parla.
En parlem als mitjans o en parlen economistes, però a nivell polític no se'n parla.
No, no se'n
perquè
parla.
No es pot fer campanya ni es pot fer política sobre aquesta qüestió. El que passa que tard o d'hora suposo que algú començarà a explicar què passarà. Escoltem el director d'Assumptes Econòmics i Europeus de la COE avisant com pot canviar la proporció entre treballadors i jubilats en els propers anys.
En el caso del 2025, pues vemos como esa situación pues se agrava ya un poco más, subiendo hasta unas 28 personas la proporción entre ocupados y personas en edad de jubilación, y llegamos hasta un escenario en 2064 en el que vemos que ya ahí cambia mucho y en el que habría 4 personas ocupadas por cada 3 jubilados.
I anem al 2064, no sé on pararé jo, el 2064.
A veure,
no ho sé, ni demà, vull dir que imagini's.
Jo no sé per què, de veritat que no ho sé, però la dècada del 2060, darrerament s'està parlant molt d'ella. Jo també.
Ah, però 60 jo, a veure...
Sí, però no, però aquí està.
Fem el 16, el 60 no crec que hi sigui.
No, però aquí vaig.
No se'n mai, eh?
No,
sí, clar, igual sí.
Ja saps que venen els científics aquí i diuen que arribarem a més de 100.
Només els ha de veure alguns d'ells que...
Bueno, perdoni, més les dones,
els nostres col·laboradors, només els ha de veure com venen.
Sí, però...
Ja l'he dit jo que no arriben.
Les dones aguantarem més,
eh? Sí, això sí.
Jo penso que... És a dir, parlar ara del 2064 és parlar de l'eternitat.
Jo estic d'acord amb vostè.
Totalment. Ara, el missatge, per mi, és que la tendència, el que apunta, és a pitjor. És a dir, no és que sigui el 2060 o el 2070.
Perdoni'm la broma, però si vostè és com jo, vull dir, sempre és tot ho veiem a pitjor.
Home, és que aquest senyor ho ha dit. El 2060 podem tornar a posar la...
Sí, li dic perquè també ho diuen de mi, però també ho diuen de vostè, que vostè i jo sempre ho veiem tot a pitjor.
Bueno, però és que aquest senyor ho ha dit. És a dir, podem tornar a posar el tall aquest. És a dir, el 2064 la situació es complica...
No, ja no hi ha qui pagui les pensions.
Bueno, és que el problema a curt termini és molt més greu. És a dir, el problema a curt termini...
Bernardo Aguilera, és que quan... Disculpi que no he dit el nom. El director d'Assumptes Econòmics Europeus de la COE.
Perfecte. El problema és molt més greu a curt termini. Quan s'esgoti la caixa de reserva de les pensions...
Que això és quan?
Dos anys i mig, no es podran pagar les pagues extres dels pensionistes. Les pagues extres als pensionistes s'estan pagant amb la caixa de reserva.
Ja, però això d'això no en parla ningú. Ara entrarem en... Bueno, ja estem en campanya electoral.
Sí, a veure
ara,
qui ho diu.
Ara la moda és fer-se vídeos i anar explicant qui tindràs i qui no tindràs. Quan acabi aquesta moda del vídeo, a veure si entra una altra dinàmica de vídeos explicant el que diu vostè. Què passarà d'aquí 2 anys quan s'exhaureixi la caixa de reserva?
Bueno, a veure, aquí hi ha 2 problemes. En primer lloc, que no hi ha ara per ara suficients diners per pagar les pensions, i per això s'ha d'agafar la caixa de reserva. Però és que, per altra banda, el que passa és que la tendència, una altra vegada, és que la recaptació s'estanqui o baixi, perquè els salaris, cada vegada hi ha més jovent, més becaris, més treball temporal...
Es paga pitjor.
Llavors la recaptació baixa. Mm. La recaptació per a pensions baixa. Mm. Llavors, aquest és un tema que no és que sigui res especial, és que no entra. O sigui, està sortint més del que entra. Mm-hmm. Llavors aquí tenim un problema.
Escolti, més qüestions que es trobarà el nou govern quan entri... ara hi ha un govern en funcions a Espanya, però quan entri es trobarà, per exemple, que pot haver d'indemnitzar les concessionàries de 8 autovies amb 5.000 milions d'euros que ara mateix estan en concurs de creditors.
Sí, això... Jo, sincerament, aquest és un tema que no ho entenc, perquè aquí sí que clarament es pot parlar de responsables. Sí, a veure... no sé si algú del que s'està escoltant ha passat per les radiales de Madrid.
Sí, i tant.
Però les radiales de Madrid sembla allò el Valle de la Muerte, perquè no hi ha ningú. És que és veritat, està buit, absolutament buit. Però per què? Perquè tens una carretera al costat que és boníssima, desdoblada, i ara des de Guadalajara inclús hi ha 3 carrils, i per l'altra banda tens la via de peatge, que clar, evidentment allà no passa ni sa mare. Bé, en el seu moment aquestes radiales es van fer, aquestes vies es van fer, evidentment, basat en una previsió de trànsit que era de ciència-ficció, literalment de ciència-ficció.
I qui la va fer, doncs, aquesta previsió?
Bueno, això, a veure, no sé qui la va fer, però, evidentment, hi havia un govern allà, hi havia un responsable, hi havia un ministre, hi havia uns tècnics, és a dir, per això parlo de les responsabilitats. Ara, aquí hi ha un aval del govern. Aquí ja, tècnicament no es diu aval, però bueno, perquè ens entenem, hi ha un aval del govern. Llavors resulta que hi ha uns bancs que han donat van donar uns crèdits, les obres van constar una morterada, perquè evidentment allà al terreny va començar a pujar quan això
es va haver d'indemnitzar a la gent que se li va expropiar, que hi ha molts que encara no han cobrat.
Exactament, i bueno, i tot això puja 5.000 milions d'euros. Ja. Però bé, però el problema no és aquest, perquè el problema continua. És a dir, perquè si amb 5.000 milions d'euros s'acabés el problema, s'acabava el problema. No, a veure, suposem que l'Estat ha de pagar 5.000 milions, una altra cosa que es trobarà el pròxim govern, perquè això no...
Això va pel proper.
Pel proper, sí, bueno.
És per no presentar-t'hi i dir que passi un altre i ja hi vindràs més tard.
5.000 milions, jo recordo que és un 0,5% de dèficit, Això és un 0,5% de dèficit, vale. Llavors, imaginem que el govern paga. L'Estat paga, molt bé. I aquestes autopistes comencen a funcionar. Qui les mantindrà? Perquè el manteniment d'una autopista és car, Es tindran de mantenir obertes que circulin 4 cotxes aixecant les barreres, vale? Però perquè passin 4 cotxes, dic que aixecant les barreres perquè si ja ara no passa ningú pagant, després tampoc passarà ningú pagant. És a dir, aquest és un tema que jo sincerament, jo no sé si no seria millor realment tancar-les, Tancar-les per sempre,
Veurem què decideix, com vostè deia, el nou govern. Fa unes setmanes, per cert, vaig fer els deures que sempre em posa. Va passar pel programa que va ser el número 2 de l'Andreu Mascolell, a la Conselleria d'Economia. Va ser l'exsecretari general d'Economia i Finances de la Generalitat, Albert Carreras. Ell també és catedràtic d'Història i, en aquest cas, Institucions Econòmiques de la Universitat Pompeu Fabra. I li vam traslladar aquella queixa que vostè sempre fa sobre que no es parla prou, en aquest cas, del dèficit fiscal dels 16.000 milions. I, en fi, li vam traslladar aquesta pregunta I aquesta va ser la seva resposta. Jo li pregunto a vostè, vostè que està de la conselleria, això s'ha parlat, es diu, o com diu el professor Santiago Niño Becerra, no es diu, no es parla, no s'explica?
Bueno, jo crec que de tant en quan es diu, de tant en quan es diu.
Jo també ho crec, però sí, ell insisteix quan... que no es parla i no es diu.
Potser té raó en que hauríem de dir més. Ell el que diu té tota la raó del món i forma part d'aquesta aproximació que jo feia fa un moment. I la capacitat fiscal catalana posa prous impostos damunt de la taula com perquè... Mai l'estat espanyol s'hagi hagut d'endeutar per atendre una necessitat específica de Catalunya. És a dir, sempre hem tingut aquest dèficit fiscal, que vol dir que aportem en escreix respecte al que rebem. Fins i tot, que això quan en Borrell va atacar amb les cuentes i los cuentos, dient que l'any 9 i l'any 10, de fet, esteu en dèficit. Ni en aquell moment estàvem en dèficit.
Li donen la raó i diu que ja ho diuen.
Sí, i a sobre, el doctor Carrera s'obre la porta cap a una altra cosa, que això sí que no es parla enlloc. A veure, amb una teòrica Catalunya independent, que d'aquí no parlem d'això, clar, una de les coses que s'ha de posar damunt de la taula és el repartiment del deute públic, no?
Sí, no? Sí, esclar.
Si resulta que a l'estat espanyol de la deute que s'ha endeutat no ha sigut per fer cap inversió aquí a Catalunya, o aquestes inversions ja han sigut pagades per al dèficit antic, què ens toca d'aquesta deuta pública espanyola?
Cap.
0 euros. D'això sí que no es parla, D'això sí que no es
parla. El propi dia que vingui el doctor Carreras li plantejaré. A tot això, ja que estem amb qüestions econòmiques sobre la taula a Catalunya, una solució passa com ara ja, com aquesta disputa que ara mateix tenim al govern de la Generalitat entre incrementar o no incrementar l'IRPF de segons quines rendes?
Miri, a veure, si vostè agafa el desglòs de les bases imponibles de l'IRPF, no parlo de Catalunya, Catalunya no la tinc, és a dir, a nivell nacional, les superrentes, si són 4 tios, literalment, són 4 tios. És a dir, el que aquestes 4 persones aporten via recaptació és ridícul. El problema de la recaptació, torno a dir que parlo d'Espanya, de Catalunya no tinc la distribució. La base imponible mitja a Espanya, la mitja no, la moda, és a dir, la que és més freqüent, està sobre els 18.000, 19.000 euros. Aquest és el problema. El problema d'Espanya no són... les rentes altes. El problema d'Espanya són les rentes baixes, és a dir, que les rentes baixes són baixes. És a dir, el problema no és que el senyor Mancio Ortega hagi cobrat fa 4 dies 550 milions d'euros de beneficis d'Inditex i tal. El problema és que el salari mig a Espanya és baixíssim i encara està baixant més. Aquest és el problema. És a dir, que es recapta poc per la zona mitja i per la zona baixa. Pujar el tipus a les rentes més altes, pues bueno, pues vale. Què passarà a aquesta gent? Més se n'anirà fora. Més se n'anirà fora. El problema és aquest. Espanya duplica el frau fiscal de la Unió Europea. S'estima, perquè clar, aquí no hi ha càlculs, s'estima que el frau fiscal a Espanya oscil·la entre el 6,5 i el 9%. Frau fiscal, Això, perquè ens tenim una idea, llisca entre els 65.000 i els 90.000 milions d'euros. Anual, Anual.
No, però quina solució té?
Bueno,
perquè si no es pots pujar a l'IRPF, perquè no se soluciona res, què hem de fer?
Perquè no es persegueix el frau. Més, molt més. Perquè llavors hi ha activitats que només són rendibles defraudant i llavors tindríem un problema més greu de l'economia, és a dir, la competitivitat espanyola o part de la competitivitat espanyola es basa en el frau, pues estamos buenos.
Pues és així, això? És així?
Escolti, per acabar, ens volia parlar de l'avís que ha fet la naviera italiana Costa Cruceros. Ha fet un toc d'atenció a l'Ajuntament de Barcelona. En què consisteix aquest?
Això és gravíssim.
Diu que si la ciutat incrementa, ara que parlàvem dels impostos, podríem marxar cap a altres ports. Que sí. Ja va passar a Venècia.
Sí. A veure, jo per mi hi ha empreses i hacedores de PIB. Què vol dir això? És a dir, una empresa, hi ha empreses que facturen més o menys, però després hi ha monstres, autèntics monstres, que, com pot ser un Volkswagen, com pot fer... És a dir, que en l'automòbil tots són monstres aquests, no? Que si estan en un puesto o no estan, o marxen d'un puesto o no marxen, fan trontollar totalment l'economia d'aquesta zona. Aquesta empresa és una d'aquelles. És una d'aquestes.
Doncs mira que no se'n parla mai, d'aquesta empresa.
Aquesta empresa és un monstre. Jo no sé quan pot contribuir al PIB de Barcelona, aquesta empresa, però jo penso...
Sí que tinc una dada, que és l'activitat dels creuers al port de Barcelona genera una facturació anual de 796 milions d'euros.
Sí, però el tema no és aquest. El tema és quan contribueix el turisme que porten aquests creuers al PIB de Barcelona, no? I concretament aquesta empresa, perquè no és l'única, hi ha diverses empreses, no? Llavors, aquesta empresa és conscient que té un poder brutal, absolut, total. Llavors, aquesta empresa li diu a l'Ajuntament, escolta, Ajuntament, mira, tu diu el que vulguis, i pots pujar els impostos, però si me'ls puges, me'n vaig. Ja ho vaig fer a Venècia. Vale? Tu penses? És a dir, això el que indica és un poder total, absolut. No cal cridar, no cal... No. Simplement agafar un telèfon i dir això.
Doncs escolti, no, l'Ajuntament, no sé en quins paràmetres fiscals està plourant, però la Generalitat sí que vol, en aquest cas, recaptar més impostos també de les estades dels creuers a Barcelona. Vull dir que veurem què és el que passa. Dit això, professor, com sempre, un plaer.
Molt bé, gràcies.
Espero que a la propera conversa tinguem notícies més positives a tractar.
Molt bé.
Ui, això ser molt positiu, eh?
Sí, bueno, però s'ha de ser... En fi, s'ha de tenir l'esperit, com a mínim, l'intent d'esperit optimista. Fem una pausa de 5 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.